Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Si l'anterior dissabte dèiem que la setmana passada es recordaria per la retallada de l'Estatut, avui podem dir que aquesta serà recordada, si no ho eclipsa cap notícia futbolística, per la manifestació en protesta de la sentència o per les disputes sobre com havia d'anar encapçalada la protesta. A vegades sort en tenim aquí a l'informatiu que aquestes polèmiques ens queden una mica lluny, així que comencem amb els afers més propers. Primer, entrevista amb el president del Consell Comarcal, Josep Anton Robles, i després ampliació de les notícies que avancem en titulars. Són aquestes. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, inaugura la nova seu del Parc Natural de Montsant. El conseller espera que el centre, que ha costat prop €1,5 milions, afavoreixi la dinamització de la comarca. Cornudella i Margalef seran subvencionats pel programa Viure al Poble. Rebran, respectivament, 548.000 i 440.000 euros per revitalitzar el seu patrimoni cultural i potenciar el desenvolupament turístic. L'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Priorat signen l'acord de col·laboració per ampliar i reforçar el servei d'informació i atenció a les dones. A banda de l'assessorament, pretén ser un punt de detecció precoç de situacions de violència masclista. L'atur es redueix al Priorat durant el juny. Se situa per sota de la barrera dels 500 aturats. El delegat del govern veu símptomes de recuperació, mentre que els sindicats alerten de la precarietat dels nous contractes que s'estan generant. Després de Jaume Domènech i Jesús Torralba, proseguim avui les entrevistes amb els representants polítics comarcals. Ens acompanya el president del Consell, el senyor Josep Anton Robles, a qui saludem. Bon dia, senyor Robles.
Hola, bon dia.
Per començar, fem un primer balanç d'aquests 3 anys de mandat.
Home, doncs mira, el balanç que puc fer del Consell Comarcal del Priorat dintre de la situació dels últims 2 anys, doncs és positiu. Crec que han fet coses molt positives per la comarca i, bueno, i estem treballant en ello. El que, com ho deia, doncs, els 2 últims anys són 2 anys molt complicats i que per molta voluntat que hi poses, pues, no es pot fer tot el que es vol. Però bueno, el resum dels 3 anys que portem al Consell Comarcal, governant amb els socialistes i Convergència i Unió, crec que és un govern, ha sigut un govern estable, que ha treballat per la comarca, que ha fet coses i que continuarà fent el temps que li quede.
Vostè ja feia referència a que li ha tocat potser un dels mandats més complicats degut a la situació econòmica. Com s'han hagut de moure en aquest terreny?
Bueno, ha sigut així. Han tingut que prendre decisions que no agraden prendre-les ni als que governem ni als que els hi afecte, però aquestes decisions passaven per reestructurar una mica i adaptar el pressupost del Consell Comarcal al pressupost que teníem, a les necessitats, respectant que tots els serveis de la comarca que estàvem oferint se poguessin continuar mínimament donant i retallant, pues, pressupostàriament les partides a on se podia actuar. Ha sigut, ja et dic, unes decisions que s'han tingut que prendre degut a que potser els moments bons, pues, no es pensen en això. Els moments de l'activitat econòmica, doncs, que és bona, pues, diu, bueno, escolta, tot va bé i no penses que hi pot haver un moment que és dolent i llavors has de prendre decisions. Els polítics, quan s'han de prendre aquestes decisions, sempre ens afecta, sempre. I, bueno, el Consell Comarcal s'ha reduït bastant la partida de personal, també s'ha intentat reduir el que és la partida dels polítics i en si tot el pressupost. L'any passat no vam tindre ni partida per donar subvencions als ajuntaments ni a les entitats de la comarca. Enguany hi ha una petita quantitat que hi hem posat, que encara no estan aprovats els pressupostos, però s'aprovaran dintre de poc temps, bueno, que podrem afrontar petites coses. No podem, la situació és complicada i no es pot fer el que els voldria fer.
Aquests reajustos, o aquests grans reajustos que han hagut de fer, com ho deia vostè ara, amb el tema del personal, s'han acabat ja?
De moment sí, però és que les perspectives, diguin el que diguin i es diu, jo no crec que això vagi a millor. Almenys el que queda d'any i el que ve de l'altre. Per tant, si la situació de cara al 2011 no millora, segurament que s'hauran de prendre possibles altres decisions. Segurament.
Canviem una mica de tema i entrem doncs, en un dels punts forts que, de les actuacions del Consell durant aquests anys, que segurament ha estat la potenciació del turisme. Tothom té clar que aquesta ha de ser una de les vies per al futur de la comarca.
Per descomptat. Pensem des del Consell Comarcal l'esforç que s'ha arribat a fer en el pla de foment de turisme, aquestes tres anualitats a la comarca, ha sigut un esforç molt fort, perquè estàvem parlant de que la situació no era bona i hem pogut acabar el pla de foment de turisme de la comarca del Priorat amb una aportació total d'uns 800.000 euros, que el 50% ens ha posat el Consell Comarcal de recursos propis. No estem parlant de... Clar, això és també ens ha complicat molt la situació a última hora, però hem aconseguit arribar al final. Crec que el pla de foment de turisme s'ha treballat entre els tècnics i els polítics que el portaven, el David i la Roser, molt bé. El sector crec que està content tal com està funcionant el pla de foment de turisme, i el que hem de lluitar és ara des del sector i l'administració pues continuar des del sector i l'administració, perquè ara ja el que és el govern deixarà de fer les aportacions que estàvem fent i ara haurem d'afrontar el que és el sector i el Consell en les seves possibilitats el cofinançament de que aquest pla de turisme no s'acabi aquí, sinó que sigui la continuïtat del que s'ha fet fins ara.
Un dels instruments per fomentar el turisme a la comarca ha de ser el Castell del Vi. Vostès formen part de la fundació que ha de gestionar el castell, i l'altre dia el senyor Torralba comentava que esperava que aquest mes de juliol poguessin començar a fer visites. Com ho veu vostè?
Ell és molt optimista i jo sóc molt optimista, però no ho veig tan fàcil. Però bueno, intentarem que així sigui. La veritat és que el castell, des del moment hi vam creure molt amb aquest projecte, perquè ha de ser la continuïtat i el complement del pla de foment de turisme per a que el turista que arribi a la comarca tingui un punt de referència per a poder accedir als llocs on vulgui anar. Això ha de ser el Castell del Vi, i també promoure i promocionar totes les visites i divulgar i promocionar els productes de la comarca, com és el producte clau que és el vi, i l'oli si és possible, perquè clar, el Castell del Vi està destinat a promocionar el vi, però no ens oblidem que el Priorat també té un sector que és oli i també està reflectit en dintre del projecte museístic del Castell del Vi. Esperem que durant aquests dies s'incorporen tots els que estem esperant que s'incorporen. De fet, fins ara a la Fundació només som l'Ajuntament de Falset, el Consell Comarcal i la PIMEC, i dintre de pocs dies segurament que formarà part ja la Universitat Rovira i Virgili i la Càmera de Comerç. Esperem que les dues DOs se posin les piles, perquè és molt important que si estem fent un projecte de cara a beneficiar i promoure turisme i vi, no s'hi impliquin. I esperem que aquests dies pròxims ja s'acaben implicant i que puguem tirar endavant aquest projecte, que crec que serà molt beneficiós per la comarca, perquè projectes així no hi ha gaires comarques que tinguin la sort de tindre'l, i si no sabem aprofitar-lo, malament anem.
I si parlem de turisme al Priorat hem de parlar de paisatge, i si parlem de paisatge hem de parlar de parcs eòlics. Falta per aprovar la zona del Priorat dintre de totes aquestes zones que estaven previstes a Catalunya, estan pendents de les al·legacions. Voldria saber dues coses. La primera, si el Consell Comarcal ha donat suport a les al·legacions presentades pels dos pobles, Cornudella i Porrera, i després com pensa vostè que pot acabar tot aquest tema?
Bueno, jo com que és un tema del parc eòlic que està, sembla ser, paralitzat, pues no entraré massa en detall, perquè la veritat és que des del Consell Comarcal ens vam oferir des del primer moment als dos ajuntaments implicats per ajudar-los en tot el que es tingués a les nostres possibilitats, i jo personalment, a mi no m'han contestat ni l'alcaldessa ni l'alcalde. les gestions que han fet des del Consell Comarcal, pues estem limitats perquè els ajuntaments implicats són sobirans en el seu terme municipal, respectarem, sempre ho he dit, respectarem la voluntat d'ells, i si volen que els ajudem, aquí estem, per ajudar-nos i mullar-nos hasta on sigui. Però, esclar, no ha sigut així. Crec que estan al seu dret, que han fet la feina que havien de fer, i suposo que per això està parat el tema, i que duri, que duri.
Vostè ja ho avançava abans, també tornem a canviar de tema, però parlàvem de turisme, parlàvem de vi, i vostè, en el que últimament està posant molt la banya, és amb el tema de l'oli, no sé si més com a alcalde de Cabassers o com a president del Consell, amb el Centre d'Interpretació de l'Oli.
Bueno, deixa'm que et digui que has parlat de paisatge, i els molins és paisatge, però també és tot el paisatge que tenim a la comarca. I ara, precisament, durant aquesta setmana s'aprovarà el document definitiu de la Carta del Paisatge. S'aprovarà la contractació del document definitiu. I, bueno, i això serà que a finals d'any segurament ja tindrem una Carta del Paisatge a la comarca consensuada en tots els ens i totes les associacions i municipis de la comarca, on podrem ja parlar d'una Carta del Paisatge del Priorat. El que em preguntava és a continuació, que era lo del oli. Home, jo no és que m'hi poso la banya com a alcalde de Cabassers, és que m'he de posar la banya com a president del Consell Comarcal. El Consell Comarcal del Priorat representa a tota la comarca del Priorat. I la comarca del Priorat, si som realistes, i ja ho he dit moltes vegades, no vivim tan sols del vi. Hi ha 4 municipis a la comarca que viuen exclusivament de l'oli i una mica de fruita dolça. I no podem oblidar que són de la comarca del Priorat. Per tant, crec que el vi han treballat i han treballat molt bé, i per això el Priorat està al nivell que està en el vi, i ara crec que hem de donar un cop de mà mitjançant el líder i mitjançant els que estan treballant per a promocionar el seu producte, que és l'oli, en aquests municipis, els hem de donar un cop de mà perquè això sigui una realitat i la comarca del Priorat siguem coneguts pels dos productes que fem. T'he de dir que potser fem més oli que vi al Priorat. Potser fem més oli que vi, però bueno, l'oli sempre ha sigut un segon producte i continuarà siguent-ho per descomptat, perquè el Priorat sempre serà conegut pel vi, però bueno, no hem d'oblidar que els productes que surten del Priorat són productes de qualitat. Han d'aprofitar que són dos productes d'una alta qualitat i han de donar-los a conèixer.
Ja per acabar, jo li he sentit parlar moltes vegades de que la gent jove és el futur del Priorat. Mm-hmm. Ara com ara, un 30% de l'atur de la comarca són menors de 30 anys. Què cal fer i què és el que es pot fer des de la institució que vostè representa?
En la situació que estem ara, molt complicat fer res. Però jo, com has dit bé, jo sóc molt defensor de la gent jove. Sempre al municipi que represento Cabassers i a nivell comarca, sempre m'he preocupat molt per la joventut de la comarca, i he de dir que sí, que és veritat. És que si no hi ha gent jove, la comarca no té futur. Per tant, han d'implicar la gent jove en tots els sentits de la comarca, tant en el vi com en l'oli, com en el turisme, com el paisatge, com en tot. Si la gent jove de la comarca s'hi implica, hi ha voluntat, hi ha possibilitats. Perquè som una comarca que tenim possibilitats. Som una comarca petita, però tenim moltes possibilitats. I això, treballant-ho bé, la gent jove pot treure un profit. Jo crec que els projectes que haguem de fer de cara a que la gent jove tingui més treball a la comarca passen per donar a conèixer el que estàvem parlant fins ara, aquests dos productes, el paisatge, i projectes que impliquin fomentar turisme i fomentar que la gent d'altres comarques i d'altres territoris coneguin el Priorat visitant-lo. Si venen a visitar-lo, promocionarem el que és el nostre paisatge i el nostre turisme i promocionarem els productes. Això, revaloritzant-ho, pues pot donar llocs de treball. Tot i amb això, un dels projectes últims que com comentaves abans, que estic preparant des de la zona de l'oli, és el, que no sé si es dirà així, és el Centre de Foment de la Cultura de l'Oli al Priorat. No sé si s'acabarà dient així, però la Universitat Rovira i Virgili ara aquests dies començarà el pla director, i aquest centre preveu un petit viver d'empreses relacionades amb el producte, relacionades directament al producte. Això vol dir que joves emprenedors que poden sortir del mòdul que s'ha iniciat aquí a l'Institut de Falset podrien crear la seva empresa amb moltes facilitats dintre d'aquest centre. I llavors, doncs, bueno, ells mateixos, a l'experiència que han tret del mòdul, podrien treballar aquest producte, crear la seva empresa i, bueno, i per què no viure a la comarca amb aquest producte que estem promocionant.
Doncs amb aquesta esperança que deixa anar vostè, hauríem d'acabar l'entrevista. Moltes gràcies, senyor Robles, per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, i no és aquesta, és que s'ha de pensar en el futur, i el futur és el progrés. Per tant, hem d'anar més enllà i sempre hem de pensar pel davant perquè els nostres fills tinguin el futur en la nostra comarca.
Moltes gràcies, senyor Robles.
A tu.
Seguim amb les notícies que ens ha deixat la setmana. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va inaugurar ahir la nova seu del Parc Natural de Montsant. L'edifici, ubicat a la Morera, s'integra en el paisatge i incorpora solucions que fomenten l'estalvi energètic. El conseller Baltasar espera que la seu, que ha suposat una inversió propera al 1,5 milions d'euros, esdevingui un element per potenciar el desenvolupament de la comarca.
Aquest serà un element molt important de dinamització del territori. Nosaltres entenem tots els parcs naturals com un element on se suma biodiversitat i acció humana. Un dels exemples més grans els tenim justament al Montsant, on hi ha una molt bona articulació dels nou municipis, en aquest cas amb el parc, amb el govern de la Generalitat, amb fer que sigui compatible, no solament compatible, sinó que sigui propulsada aquesta activitat humana a través dels valors d'aquest parc natural.
Per la seva part, l'alcaldessa de la Morera, Núria Cribiller, es mostrava molt satisfeta i esperava que, en un futur, tots els municipis del parc tinguin un equipament.
Ha costat, però avui podem dir que és un dia que recordarem amb especial singularitat, perquè hem pogut fer ja per fi la inauguració de la seu del Parc Natural, una seu que ens ha costat molts treballs i molts esforços, tant al departament com en tota la gent que ha estat implicada, i que ha suposat, doncs, tant per la Morera com pel parc, un afegit més, una fita aconseguida, i un lloc on a partir d'aquí hem d'anar continuant treballant i fent que cadascun dels municipis pugui tindre un equipament al seu municipi.
L'acte d'inauguració de la nova seu ha estat ajornat en diverses ocasions degut a retards en el subministrament elèctric. De fet, fins dijous al matí encara no disposaven d'aquest subministrament. D'altra banda, el conseller Baltasar va aprofitar l'esdeveniment d'ahir per carregar contra la sentència de l'Estatut. Escoltem Francesc Baltasar.
Evidentment, no puc deixar d'oblidar que en aquest mateix moment s'està, diguéssim, passant negre sobre blanc la sentència contra Catalunya, la sentència contra l'Estatut, que és un intent, en definitiva, de burlar-se de la sobirania del poble català, dels interessos dels seus ciutadans i ciutadanes, i per tant jo vull dir que avui això em produeix una sensació agradolça que només podré treure demà, junt amb els meus conciutadans de Catalunya, les seves dones i els seus homes, que ens manifestarem demà a Barcelona per reivindicar la dignitat nacional, el dret a decidir i a proclamar ben alt, més enllà de lletres i de papers, que som una nació.
I ja que hem entrat en el tema de l'Estatut, apuntem que ahir al vespre va tenir lloc una concentració sota el lema "Cap Estatut ens farà lliures, independència", organitzada pel col·lectiu independentista del Priorat. Recuperant, però, el Parc Natural de Montsant i un altre fet que ha estat notícia aquesta setmana. L'adquisició de la finca Mas Roger per part de Medi Ambient va permetre descobrir una important col·lecció de més de 2.000 rotlles de pianola, alguns perforats per primeres figures com Granados, Stravinsky o Strauss. La col·lecció, que pertanyia als Vidal Lletja, una família benestant que va abandonar la ciutat per instal·lar-se a Cabassers, està sent estudiada pel Departament de Musicologia de la Universitat Autònoma. De fet, algunes peces ja han estat digitalitzades. Ho explica Neus Miró, directora del Parc Natural.
Vam considerar que era molt interessant que això no es quedés arxivat en qualsevol arxiu. Llavors es va procedir a el que seria la digitalització de tot aquest material. Gràcies al suport de l'arxiu de Falset, vam deixar la pianola allà, ja un cop restaurada, que ens la van restaurar, i a partir d'aquí es va digitalitzar tot aquest material. Ara tenim les peces més importants digitalitzades, o sigui que podem recuperar el so de la pianola a través d'un CD, vull dir, podem escoltar-ho, i, bueno, i aquest és una mica l'objectiu, recuperar aquest patrimoni sonor que existia a Montsant, a dintre d'un mas, a inicis del segle XX.
La pianola original, alguns rotlles i un audiovisual sobre la recuperació d'aquest material es poden veure a la nova seu del Parc Natural de Montsant, que, com dèiem, es va inaugurar ahir. Els projectes Sensacions de Cornudella de Montsant i Margalef del Forat al Cim han estat seleccionats en la segona edició del programa Viure al Poble. Aquest programa del Departament de Governació subvenciona actuacions destinades a revitalitzar el patrimoni cultural i natural i a potenciar les infraestructures turístiques i econòmiques en municipis de menys de 2.000 habitants. En el cas del projecte Margalef del Forat al Cim, subvencionat amb 440.000 euros, es contempla l'adequació de miradors, camins vora el riu, d'antigues barraques, d'una casa de fusta a l'embarcador i també d'alguns aparcaments. Pretén, en certa mesura, i com afirma l'alcalde Ramon Vila, canalitzar el turisme en augment que rep el municipi.
Ja tenim molt turisme. El que passa que ara el turisme va molt descontrolat i llavors estarà més controlat. Així com ara i has d'aguantar aquest parin a dins d'una feixa d'olivers o aquest parin amb dins d'un altre impuesto, doncs llavors se li farà un puesto per posar els cotxes i s'arreglarà coses que estiguin bé per poder vindre.
Per la seva part, el projecte Sensacions de Cornudella de Montsant rebrà un ajut de 548.000 euros. També anirà orientat a potenciar el turisme, prestant especial atenció al senderisme, l'escalada i la promoció dels productes locals, tot per a que la gent que visiti el municipi n'experimenti les sensacions que avança el títol del projecte. En el cas de Cornudella, era el segon cop que es presentava a la convocatòria Viure al Poble. Escoltem l'alcalde Josep Maria Castan valorant la importància que pot tenir el projecte i la necessitat d'aquest tipus d'ajuts.
L'any passat ho vam intentar una altra vegada, però bueno, no va poder ser. Doncs, bueno, aquest any hem intentat treballar molt bé el projecte, bueno, ha costat el seu, hi ha hagut molta feina, però sí, crec que serà una cosa molt positiva, no? Crec que ens falta això, encara un tema aquest de potenciar, de dinamitzar i de... ens falta. I a vegades, pues, clar, estem parlant de que no fer les coses ben fetes doncs, són molts diners i doncs bé, si no tens unes ajudes d'aquestes característiques, moltes vegades molts projectes o moltes coses que podrien tirar endavant i podrien impulsar el nostre municipi, doncs es queden al tinter.
Com ha quedat reflectit, tots dos ajuts suposen un import considerable i és que des de Governació s'ha prioritzat fer una forta inversió en cada projecte, més que no pas dotar de petites quantitats els municipis. Deixem aquests projectes de desenvolupament econòmic i parlem d'accions de desenvolupament social. L'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal van signar l'acord de col·laboració per ampliar i reforçar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el que es coneix com a SIAT. El SIAT del Priorat compta amb un equip format per una coordinadora, una advocada i un psicòleg i ofereix informació, orientació i assessorament en tots els àmbits de la vida de la dona, des del purament professional al personal o familiar. A més, pretén ser un punt de sensibilització i detecció precoç de situacions de violència masclista. Marta Selva, presidenta de l'Institut Català de les Dones, expressava les esperances que tenen posades en aquest servei.
Que sigui un punt de consecució d'objectius de cara a construir aquesta societat on la igualtat efectiva de dones i homes estigui plenament reconeguda. Perquè si no hi ha aquesta igualtat efectiva de dones i homes, aquest posicionament del conjunt de la societat del nostre país en relació als drets de les dones, difícilment podrem erradicar ni la violència, ni la discriminació, ni la desigualtat. Per tant, és un recurs que no s'entén només com una finestreta que s'obre, sinó que és un recurs que busca precisament aquest treball en xarxa, des de la xarxa, i un treball en relació amb el conjunt de la societat.
La rúbrica d'aquest conveni, pel qual l'Institut Català de les Dones aportarà 19.000 euros, formalitza un servei que es va posar en funcionament fa uns mesos i que, entre altres coses, ha atès una trentena de dones a les instal·lacions de l'Oficina Jove del Priorat. No obstant, a partir d'ara, el servei s'oferirà a la seu del Consell Comarcal, en un despatx que aportarà més discreció i privadesa. I seguim amb una altra de les informacions que avançàvem en titulars. L'atur torna a reduir-se al Priorat per tercer mes consecutiu i se situa per sota de la xifra dels 500. Els 496 aturats a data de juny a la comarca, 16 menys respecte al maig, es reparteixen a parts iguals entre homes i dones. A més, cal destacar que un 37% dels aturats, 182, són de Falset. La indústria, però sobretot els serveis, són els dos sectors que han contribuït al descens del nombre de desocupats. Per contra, l'atur a l'agricultura i a la construcció, encara que mínimament, han seguit augmentant. Tot i la reducció del nombre d'aturats, les dades són pitjors que ara fa un any. El juny del 2009, el Priorat tenia prop de 100 desocupats menys, 398. Pel que fa a la totalitat de la província, l'atur s'ha reduït en 2.900 persones, ajudat per les contractacions en els sectors serveis, indústria i construcció. Se situa ara en unes 60.600 persones. Al conjunt de les comarques del Camp de Tarragona s'han experimentat les dades més positives, amb un descens global en tots els sectors. El delegat del govern, Xavier Sabater, es mostrava optimista i esperava que el descens fos símptoma de la recuperació econòmica.
La disminució de l'atur per quart mes consecutiu a les nostres comarques és particularment significatiu i que això es faci en tots els sectors encara més i que això signifiqui gairebé 3.000 persones, la qual cosa vol dir 3.000 famílies de les nostres comarques que deixen de viure aquesta situació tan dramàtica de l'atur, doncs en fi, no és per tirar les campanes al vol perquè encara ens en queden més de 50.000, però 3.000 famílies són 3.000 famílies, són moltes famílies. Penso que aquesta dada, a més, s'afegeix a altres de positives que en els darrers mesos també concorren a les nostres comarques. Perquè estem en el camí de la recuperació, és obvi també que aquí juga molt el context internacional, però si les coses ajuden una mica, penso que durant els propers mesos podem encarar la situació d'una forma optimista i amb unes previsions que, francament, ens poden resultar favorables pel Camp de Tarragona.
Per contra, tot i que també consideren positiu el descens de l'atur, sindicats com UGT o Comissions Obreres adverteixen que el juny sempre aporta dades positives en aquest sentit, ho explica la forta contractació en el sector serveis. Alerten, però, que l'ocupació que s'està generant és precària i temporal i que el nombre de contractes indefinits està caient. A més, asseguren que la reforma laboral accentuarà encara més la precarietat en el treball. El Priorat i les Terres de l'Ebre són les comarques que més reciclen de tot Catalunya, segons l'informe de l'Agència de Residus. En el nostre cas, reciclem més de la meitat dels residus que generem, força per sobre de la mitjana catalana, que se situa en un 37%. El Priorat és capdavanter en la recollida selectiva del vidre, del paper i el cartró i presenta bons índexs pel que fa als envasos. No obstant, cal millorar en la recollida de la matèria orgànica, tot i estar també per sobre de la mitjana de Catalunya. Segons Joan Carles García, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Priorat, s'ha treballat per canviar els hàbits de la gent i ara com ara som un exemple pel que fa a la gestió de residus.
Des de quan se recollia tota la brossa i es tirava tot amb abocadors incontrolats municipals, fins a dia d'avui, doncs clar, hi ha hagut primer un canvi de mentalitat, no? I després un treball que s'ha d'anar pel camí on estem ara, precisament per fer sostenible i per cuidar doncs, el medi que ens envolta, no? Estem contents perquè primer la gran majoria de pobles la recollida la tenen porta a porta i està demostrat que és la recollida més eficaç, doncs també ajuda a que la qualitat final i les quantitats finals siguin òptimes, no? I en aquest aspecte crec que ens hem de felicitar i també, doncs, bueno, crec que en aquest aspecte, com la gestió d'altres residus, doncs som una mica un model a seguir.
D'altra banda, també cal destacar que som una comarca que genera força residus, un fet que s'ha accentuat en els darrers anys. Concretament, cada priorat genera 1,6 kg de residus al dia. Un altre estudi que ha vist la llum aquests dies és l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars del Camp de Tarragona. Aquest estudi ha revelat que el 2009 3 de cada 4 cases tenien ordinador i que més de la meitat gaudien de connexió a internet. L'enquesta també ha posat de manifest que prop d'un 40% van realitzar compres en línia i que el 95% de les llars disposaven de telèfon mòbil. Són dades prou bones tenint en compte que són molt semblants a la mitjana de la resta de Catalunya i també de la Unió Europea. No obstant, el contrapunt a aquestes dades al Camp de Tarragona el posa el Priorat. La nostra comarca és percentualment la que té menys ordinadors i connexions a internet i en la que menor ús de les tecnologies de la informació i la comunicació es va fer en els darrers mesos de 2009. Som els últims en tot, excepte en llars amb telèfon mòbil i a l'hora de realitzar compres per la xarxa. Fets aquests apunts, entrem ja en una interessant proposta cultural per aquest cap de setmana. Joan Ginés, Cinta Arasa, Manel Alonso o Pilar Garriga són alguns dels autors que participaran a la tercera jornada literària de Cornudella, que tindrà lloc aquesta tarda. El també escriptor Jesús Tibau, molt vinculat a aquest municipi i a Siurana, exerceix d'anfitrió d'un esdeveniment que serveix per compartir experiències, apropar-se als lectors i reivindicar un tipus d'acte no gaire habitual a la comarca.
Penso que és molt bo que ens coneguem físicament, perquè molts tenim contactes per internet, no? Molts tenim blogs i intercanviem comentaris i coses, però sempre és molt més bo trobar-se físicament, no? I si a més d'això doncs, se fa una mica doncs, una jornada doncs, de que la gent, el públic pugui assistir i no sé, sempre és enriquidor doncs, per a tothom. I penso que també el meu poble, Cornudella, i el Priorat en general, doncs, penso que hi havia una certa mancança d'activitats així, no?
A banda de la presència dels escriptors abans esmentats, que llegiran textos de les seves obres, veïns del poble homenatjaran Joan Sales, en aquest cas amb la lectura de fragments del seu llibre més important, Incerta Glòria. Continuarà la calor d'aquests últims dies o es preveuen canvis en l'horitzó? Ens ho desvetlla, com cada dissabte, el nostre home del temps, l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per registrar les temperatures més altes del que portem de l'estiu. Aquí a la comarca s'han superat àmpliament els 30 graus, inclús els 35 en molts llocs, i això ha donat una sensació de calor molt forta. La situació pels dies venidors és que aquesta calor, si bé es mantindrà, tindrà una lleugera tendència a que vagi disminuint, baixaran un parell o tres de graus les temperatures, però també pot provocar que a última hora del dia puguin també aparèixer alguns brots de tempesta fruit d'aquesta mateixa calor, que poden deixar anar quatre gotes o algun petit ruixat de forma molt aïllada i de poca importància. En resum, baixada lleugera de les temperatures dels propers dies, però encara molta calor aquí a la nostra comarca.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. Per seguir l'actualitat municipal i comarcal, us emplacem a que, a partir de dimarts, esteu atents als butlletins. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, res més. Bon cap de setmana i intenteu fer passar la calor com pugueu. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció.